Serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia que l'Espanyol ha perdut 1-0 al camp de les Palmes. Una llàstima, perquè l'Espanyol ha fet un partit seriós, però ha perdut per un gol de falta de Sandro a la segona meitat, una falta ingènua de Cabrera i una acció no gaire afortunada de Joan García sota pals perquè la pilota ha entrat molt centrada. Manolo González i els jugadors s'han queixat molt de la distància de la barrera, excessiva, segons ells. Derrota dura per a l'Espanyol, que acaba l'any en zona de descens i deixa Manolo González en una situació delicada, tot i que sembla que no està en risc. Ara els hi preguntem al Sergi Andreu i a la Sònia Olear. També aquesta tarda el Madrid ha guanyat 4-2 al Sevilla al Bernabéu en un partit més aviat fàcil. Al minut 34 el Madrid ja guanyava 3-0, un gol d'Mbappé, un de Valverde, un de Rodrigo. El de Brahim ha arribat a la segona meitat quan ja havia marcat un al Sevilla. Ha estat l'últim partit de Jesús Navas com a futbolista professional. El Madrid ja va per davant del Barça a la Lliga. Tot això l'endemà que el Barça perdés un partit que hauria d'haver guanyat segurament pel joc que va fer contra l'Atlètic de Madrid, un dels partits més complets de la temporada, si no el que més, i un càstig cruel al temps afegit amb el gol de Sorlo. És veritat que el Barça només ha guanyat un dels seus últims 7 partits de Lliga, que només ha sumat 5 punts sobre 21, que ha igualat la pitjor ratxa de derrotes a casa a la Lliga de tota la història, ja van 3 consecutives, però també és cert que el Barça de Hansi Flick va reaparèixer en la seva millor versió després dels dubtes per les derrotes contra el Leganés i les Palmes. També va oferir bona imatge al Girona divendres contra el Valladolid, victòria per 3-0 a Montilivi, gol de Danjuma, notícia per felicitat de la Susi Sala, important la victòria del Girona. Avui també s'han jugat a primera aquests partits, Betis 1, Rayo 1, acaba de finalitzar el Villamarín, Vitor Roque ha fallat més d'un gol. A la tarda s'ha jugat el Leganés 2, Villarreal 5. El Leganés ha jugat molta estona amb 10 futbolistes per una expulsió. I al migdia, València 2, a la vez 2. El València ha salvat l'empat a Mestalla al temps afegit. La Lliga marxa de festes de Nadal amb l'Atlètic de Madrid líder amb 41 punts. El Madrid és segon a 1 punt i el Barça és tercer a 3 punts. I amb un partit més que l'Atlètic de Madrid i que el Madrid. El Girona és 8è amb 25 punts i l'Espanyol 18è amb 16 punts. En descens, però empatat a punts amb el Getafe, que marca la zona de permanència. Aquest cap de setmana no hi ha hagut Lliga F, perquè hi ha hagut Copa de la Reina. El Barça va guanyar 2-6 ahir a Tenerife i el Llevant Badalona va perdre divendres a casa 0-1 contra l'Atlètic de Madrid. Eren partits de 8ens de final. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 22 de desembre. És l'última de l'any. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Avui farem cagar el tió. Tenim alguns regals per als nostres oients. A veure, què preferiríeu, si podeu si optar-hi? Una tassa del 125è aniversari del Barça, que va quedar pendent de regalar fa unes setmanes, o el llibre del Fran Domènech, el company de la tarda, que recorda les figures de la història del Barça. Futbolistes, estrelles de la història del Barça en 125 anys.
Jo el llibre, tot i que me'l compraré.
Te'l compraràs?
Sí.
Em quedo amb el llibre, també.
Molt bé. Ningú no necessita cap tassa per esmorzar. A mi la tassa m'agrada molt, és molt útil.
Però jo no soc de cafè.
Ah, no?
No.
D'aquí una estona els posem en joc. La tassa del 125 aniversari del Barça i el llibre del Fran Domènech. Roger-vos, bona nit.
Què tal, bona nit.
Tu què preferiries?
Home, jo faria servir més la tassa,
La tassa,
sí,
eh?
Sí, sí.
Estic d'acord amb tu. Tot i que el llibre del Fran Domènech està molt bé.
Segur.
Està molt bé. Segur. Han passat més coses aquest diumenge, per exemple, victòries del Barça i la penya i derrota del Manresa a la Lliga CB.
Barça 105, Andorra 79, Bilbao 88, Manresa 73 i Corunya 85, penya 94. Aquest dissabte el Lleida va guanyar el Granada al Barris Nord i derrota del bàsquet Girona a la pista del Breogán.
A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria de l'Uni Girona, derrotes de la penya i el Cadí la Seu.
Uni Girona 75, Estudiantes 62, penya 65, Ibaeta 74, Ferrol 67, Cadí 61.
El Barça de rugbi ha caigut a les semifinals de la Copa.
Barça 13, El Salvador 29.
El Granollers d'handbol s'ha classificat per la Copa d'Espanya.
De manera indirecta, perquè s'ha aprofitat de la derrota de la de Mar de Lleó contra el Logronyo, el Granollers, que ha acabat quart a la Lliga després del final de la primera volta.
I aquests dies hem tingut el millor pàdel del món a Barcelona, al Sant Jordi, i amb una catalana que s'ha endut el títol.
La reusenca Ari Sánchez, que ha guanyat amb l'extremenya Paula José María a la final de les finals de Barcelona per un doble 6-3 contra la menorquina Gemma Triay i Clàudia Fernández. El torneig masculí l'han guanyat per sorpresa Sainz i Nieto, que han superat en 3 sets els grans favorits i números 1 del món, l'argentí resident a Barcelona, Agustín Tapia, i Arturo Coelho, que és de Valladolid. Ells ho havien guanyat tot aquest any i han perdut la final de Barcelona, que és la més prestigiosa.
Al Màster de Barcelona, 47 partits seguits havien guanyat Tapia i Coelho i han perdut la final que rubrica la temporada, que és la que fa més il·lusió guanyar. El Xavier Perramon, Mr. Pickleball, el propietari de Shooter Paddle, segur que ha gaudit de valent amb el millor paddle del món al Sant Jordi aquests dies.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives?
Això és el Club de la Mitjanit, aquest és el Xavier Perramon, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Ha perdut l'Espanyol 1-0 al camp de les Palmes, tot i fer un partit seriós, per mi, dels millors fora de casa d'aquesta temporada, sobretot fins al gol de falta de Sandro, una falta inoportuna de Cabrera, innecessària, i Joan García, la veritat és que no ha estat fi perquè la pilota ha superat la barrera, però ha entrat molt centrada. Ara sabrem realment en quina situació queda Manolo González després d'aquesta derrota. Anem a les Palmes. Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Xavi, bona nit.
També hi ha la Sònia Olear amb tu, oi, Sònia, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Sergi, qui està de pega, ja se sap, eh?
Perquè
el partit, el partit ha estat bé. A mi l'Espanyol m'ha semblat correcte avui.
A mi, jo no sé si és que tinc el dia dolent.
Sí,
és
que has dit que no t'havia agradat gaire.
No, jo és que no gaire. Potser la primera part una mica més, eh? Tot i que, bueno, és que no li veig, no m'agrada aquest equip, amb la pilota trobo que no proposa res, que li costa moltíssim arribar amb claredat a l'àrea, que les tres que té les fot als núvols, és a dir, i només falta que llavors un dia com el d'avui, que almenys puguis treure un empat, tens una acció com la de Cabrera, que fa el passarell i fa aquella falta a la frontal i et costa el gol, no? No ho sé, però sí, és veritat, tens raó que l'equip ha competit durant pràcticament tot el partit fins al gol, bàsicament. Ha competit més o menys bé i que...
Ha tingut la de Puado a la primera meitat, la d'Antonio Roca, que ha fet molt bon partit a la banda dreta a la segona.
Sí.
Bé, sí. A mi m'ha semblat un equip reconeixible, ordenat, que tenia pocs recursos per generar ocasions de gol, però vaja, amb el que té, doncs fa el que pot, i després que no s'ha destructurat fins al gol de falta, que és una jugada molt, molt allada. Hi ha hagut molta queixa per la distància de la barrera en la falta que ha provocat el gol de Sandro, tant de Manolo González com dels jugadors, eh? Tu creus que està justificat, això?
Jo, sincerament, en directe, és veritat que a mi m'agafa just perpendicular a la falta, però jo en directe no he sabut veure que fos tan escandalosa la distància de la falta. De la barrera. L'hauria de tornar a veure, però no ho sé. S'han queixat molt, tant ell com Puado després del partit, i vaja, tampoc no crec que sigui determinant. Bé, clar, et costa el gol de la derrota.
Si també Joan García no està...
Joan García
no està afortunat.
No, perquè la podria haver-hi fet més.
S'ha quedat clavat. Sí, és sí. Que la pilota passa per sobre la barrera i, i no reacciona, o sigui, no. I no entra per l'escaire del pal oposat.
No, entra bastant centrada, no? I, clar, suposo que no la veu venir, perquè la barrera la té molt enrere, i llavors el sorprèn, però tampoc no he entès massa bé què ha fet Joan Garcia, s'ha quedat com molt parat. Bé, la qüestió és que després del gol sí que l'Espanyol a mi m'ha decebut molt, perquè...
Ha caigut una mica.
Li he vist nervis que fins aleshores no li havia vist, i bé, la qüestió és que van passant les jornades i que amb 15 punts ets el pitjor visitant de la categoria.
Només un punt, oi?
Un punt.
De l'Atlètic de Madrid, que és un miracle, l'empat aquell.
Sí, un punt de 27, i res, i que en principi Manolo continuarà, eh?
Sí, Manolo sí. González no té risc de ser destituït aquest Nadal, o sigui, es menja els torrons.
Es menja els torrons, sí, segur, perquè he pogut parlar...
I els Reis li arribaran a casa encara sent entrenador de l'Espanyol?
Sí, perquè el proper partit ja és després de Reis, que és contra el Leganés a casa, i per tant el que se'm transmet des del club és que hi ha confiança absoluta, gairebé literalment et diria, en ell, en els jugadors i en el cos tècnic. I per tant, aquí no passa res, queda tota la segona volta. La qüestió és que amb 15 punts en 18 jornades, amb aquestes dades, l'Espanyol, qualsevol altra situació precedent a aquesta, hauria destituït l'entrenador. Això són dades que
som, jo... Són conscients de la limitació que et dona la plantilla.
Exacte. I aquest punt més de comprensió, veuen treballar Manolo, creuen que la feina que està fent no és dolenta, i segurament l'equip pot donar molt més de si, és a dir, i per tant confien en això, en que l'equip vagi millorant, encara que sigui a passes molt, molt petitetes.
Sònia, què ha dit Manolo González després de la derrota? Estava empipat?
Sí, estava empipat, s'ha queixat obertament, com ja heu comentat, del criteri arbitral, en concret d'aquesta, de la distància de la tanca en el gol de Sandro. Ha dit que ja que el club no ho deia, havia arribat el moment de sortir, dir-ho ell, perquè no li agradava gens els arbitratges que havien tingut fins ara. Tot i així, no ha volgut posar culpa a l'arbitratge a la derrota d'avui. Ha estat un pèl tens en algunes respostes, com bé sent també habitual amb ell últimament, i pel que fa al joc, creu que l'equip ha estat bé, que la feina dels jugadors ha sigut bona i que els hi ha faltat i els hi falta darrerament un punt de sort.
Sí, perquè no es veu un equip mort. Si no, tu, potser seria jo el que... potser marxaria jo. Jo no vull estar en un puesto... per estar. Jo, si veies que l'equip no hi creu, no hi va, el que volem fer no és trasllar del camp, marxaria. També que et vingui algú de cara, que penso que en tota la Lliga no ha vingut ni un puto partit de cara, que et vingui un dia algú de cara, quan fas les coses bé, perquè quan les fas malament ja no ho demano ni això, però quan fas les coses bé que et vingui de cara, hòstia, també s'agraeix una mica, perquè és que anem lluitant sempre com contracorrent una mica.
Aquí el Manolo més visceral, Sònia.
Sí. Ell insisteix en que aquest equip no està mort, creu que la situació és totalment reversible, i en aquesta mateixa línia, Xavi, també Edu Expósito, que avui ha tornat a jugar després de 11 mesos de no fer-ho per lesió, també ha dit que l'equip està a mort, que és el capità, Manolo és el capità d'aquest equip, i també Puado. Per tant, en principi sembla que tots van a una.
Sí. El que passa és que quan el facin fora, si el fan fora, diran que la primera setmana amb el nou entrenador és la bomba. Però vaja, Sergi, el pròxim partit de l'Espanyol és...
11 de gener a casa contra el Leganés. Ara venen dos partits seguits a casa contra rivals de la part baixa, Leganés i Valladolid.
Déu-n'hi-do, clar, si sumes...
Sí. Aquí hauria de sumar 6-6.
4 punts, bé, no siguis tan ambiciós.
Bueno, doncs 4-6 t'ho compro, però...
Estaria bé.
Després vas al Pizjuán, eh? El 25 de gener vas al camp del Sevilla.
Bé, per cert, que hi ha hagut un periodista de Les Palmes que li ha preguntat a Manolo González si havia dit en català, que havien perdut per culpa de l'àrbitre, per això de la barrera. Manolo li ha dit que segurament no ha entès bé el català, i el periodista li ha deixat anar gràcies a Dios. Gràcies a Dios, no entenc bé el català. Se sap de quin mitjà és aquest...
De Televisió Espanyola.
De Televisió Espanyola? De Televisió Espanyola?
Sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Bueno, de la delegació de Televisió Espanyola, vaja.
Sí, evidentment.
Sí.
Encara em sorprèn més, eh?
Sí, doncs, t'he de dir que es reafirma, eh? Perquè després se li ha preguntat, però... Bueno, claro, es que... Bueno, vosotros no entendéis el no sé què, eh?
Com, no sabreu el nom, no serà Norberto?
Ostres, això no ho sé.
Però aquest treballava a Ràdio Nacional. Però és igual.
Podria ser, eh?
I què dius que no
ha sigut allò que se li ha parat el cervell un moment i després ha volgut rectificar. No, ho ha dit convençut del que deia.
Bé, no li agraden els idiomes, no li agraden les llengües. Sí, el company de les
s'hauria de tapar una mica, eh?
Home, a mi m'ha semblat un comentari...
És molt fora de lloc,
denunciable.
Sí, és increïble que passin coses aquestes encara
2024, gairebé 2025. A veure, sí. Algú creu que seria una bona solució o serà una bona solució si es dona un canvi d'entrada a l'Espanyol?
Jo crec que s'han d'esperar dos pròxims partits contra el Leganés i el Valladolid. Són claus. Tu, si al final fas bé la feina contra dos equips que són igual o jo crec que inclús inferiors a l'Espanyol i treus aquesta renta de 4 o 6 punts, la cosa canvia radicalment. Sí. Si tu no sumes, l'equip vol dir que no se'n surt i llavors has de fer un canvi d'entrenador urgent.
Clar, i també és cert que si l'equip no se'n surt, tampoc probablement la responsabilitat sigui de Manolo González, però si no pots fitxar... És que és l'única alternativa que et queda. O si no pots fitxar alguna cosa, vull dir que et canviï tota la dinàmica de la plantilla. Com que no pots afegir 3-4 jugadors que et facin pujar de qualitat, a vegades és que és l'únic que els hi queda a equips que estan allà a la part baixa.
Aquesta setmana l'Oriol Corral, Sergi, va treure la notícia un dia que sí. Li vas deixar, mira, el noi va fer la feina,
sí.
I va explicar que la idea de Gara Garza és intentar alliberar-se d'alguna fitxa, d'algun jugador de l'actual sí. plantilla per poder incorporar alguna cara nova entre l'1 i el 31 de gener.
En això estan treballant, en que surti un o dos jugadors que alliberarien sous i per tant això ajudaria que pogués arribar un jugador que probablement seria algú un jugador de caire ofensiu, per entendre'ns, eh?
I però... de quins jugadors estem parlant?
Salvi serà un d'ells, segur.
Salvi
no ha jugat ni un minut, no es compta amb ell, però clar, no sé quin mercat pot tenir Salvi, la veritat, a hores d'ara, mitja temporada, però bé, algun lloc suposo que trobarien. I llavors alguna altra sortida, no ho sé. Pere Milla no compta gens per Manolo. I Pere Milla potser sí que té una mica més de mercat.
Sí, per segona, potser, no?
Sí, sí.
Potser tornaré.
Igual que Salvi, sí, no ho sé.
Costa, Ricard, veieu la figura de Manolo González de moment indiscutible?
Mira, a mi em sap greu, però jo crec que l'Espanyol necessita un canvi a la banqueta. Jo estic una mica en la línia del Sergi, jo el sentia a la transmissió i tot i que anava una mica contracorrent de la mirada col·lectiva, jo hi estic bastant d'acord. Jo crec que l'Espanyol s'ha encallat en aquesta sèrie de partits. Per mi el partit a Getafe, per mi...
Molt pitjor que el d'avui,
Molt
pitjor que el d'avui.
Sí, molt pitjor que el d'avui, però en canvi de lectura de Manolo González va ser que l'Espanyol va fer un bon partit allà, si no em corregiu.
Sí.
Oi?
És així. Sí, sí.
El partit d'avui és veritat que fins al gol de Les Palmes el partit està equilibrat, però està equilibrat al no-res, i el no-res jo crec que és bo per Les Palmes i no és bo per l'Espanyol, que això és el que jo crec que el Sergi volia transmetre, és a dir, l'equip que necessitava arriscar i guanyar el partit, a qui li canviava la vida la victòria era l'Espanyol. A Les Palmes ja ha fet calaix, ja ha fet Guardiola, i mai s'ha vist l'Espanyol dominador en el partit. Se l'ha vist esgarrapar de tant en tant i mantenir-se fort al darrere, i el partit contra el València és un partit on l'Espanyol salva un punt, però que el València el supera. Jo ja estic d'acord, jo no sé quin és el moment, i diu l'Oriol que és veritat que ara venen dos enfrontaments directes, però venim de tres enfrontaments més o menys directes on l'equip ha estat inferior al seu rival, i em sap greu perquè és que, com diu la Sònia, no té gaire elements més per fer créixer l'equip, però és que l'única alternativa és que vingui algú i canviï el llibre. Fixa't el que ha fet a Les Palmes. És que ha canviat Carrión per Diego Martínez, que tampoc no diries que ha fet un canvi de registre, i l'equip ara juga a futbol que no saps ben bé on eren aquests futbolistes i com és que l'equip ha canviat tant. Les Palmes juga bé a futbol ara.
Crec que són 5-6 victòries en 9 partits.
Juga amb alegria, sí. És veritat que el resultat li han donat confiança, però vaja, el vam veure a Montjuïc i ens va agradar.
Sí, fa coses. Costa?
Jo gairebé m'amoïna més el que li sento després dels partits que el que veig durant els partits, perquè... Jo puc estar d'acord amb ell que empatats al no-res, si voleu, però avui l'Espanyol no ha fet un partit per perdre'l. I el dia del València, és veritat que la segona part frega el ridícul, però a la primera, si Puado enxufa alguna de les que té, l'Espanyol guanya el partit fins i tot fàcil. Vull dir que quan ell es queixa de la rematada és que fins i tot el seu millor jugador, perquè crec que Puado és, amb diferència, el millor jugador que té l'Espanyol ara mateix, no afina. I en aquestes condicions jo no sé si hi ha molt marge per treure-li coses a l'entrenador. Dit això, que jo no estic gaire segur que un canvi millori res, si l'has de fer, fes-lo ara. No només perquè venen dos partits en teoria propici, sinó perquè l'Espanyol no té competició i li dones un cert marge al nou per treballar quan torni de vacances, no té copa... Bé, jo no ho faria, però si ho has de fer, fes-ho ara, aprofita el calendari.
Sergio González es manté com a única alternativa que vas comentar fa unes setmanes, Sergio?
Se'ns intenta transmetre que no és l'única. Hi ha altres noms, ha començat a sonar el que sona sempre, que és Pacheta, però jo pel que sé és el relleu.
Sergi, Sònia, torneu demà de Gran Canària, oi?
Sí.
Temperatura?
Doncs fa fred, poca broma.
Sí? No, res,
Xavi. Sí. No, sí que fa fred, ha plogut.
Ha fet tèrmic avui.
No és allò que t'estàs imaginant de...
El fred que et pot fer Barcelona el mes d'abril.
No, una mica més, maco.
No, perdona.
Fa fresqueta, 14 graus, escolta'm.
O sigui,
14 graus és fresqueta.
No feu tant enveja.
Exacte. Ah.
Molt bé. Sopeu a les canteres? A la playa de les canteres?
Sí, més a prop. Sí, sí, sí.
Ja hem sopat,
sí. Sí, sí.
Ah, ja heu sopat?
Sí, sí.
Però que teniu una hora més vosaltres allà, en una sopadora?
Sí.
Hem sortit del camp i hem vingut a sopar per entrar al club de la mitjanit i ja nets.
Sí. Molt bé, molt bé. Sergi, demà tenen un rècord molt especial, eh?
Oh, i tant! Oh, i tant, Josep Madurell. Us convido tots que l'escolteu perquè és un personatge entranyable. Aquest tio va guanyar, perdó, aquest senyor va guanyar amb 86 anys el campionat del món de tenis taula a Roma l'estiu passat. I hem parlat amb ell i ens ha explicat una història fantàstica, ell i la seva gent, sí, sí.
Sí, sí, juga molt bé a ping-pong, evidentment, és campió del món, més 85. Sí. Josep Madurell, als 86 anys, a partir de demà a les 6 del matí podeu recuperar la seva història en un documental, un bon documental, Sergi, que has tirat endavant. El vas descobrir l'estiu, que el vas entrevistar un dia al Tot Costa i ja de seguida vas detectar que la història valia per més de 3 minuts. Sí?
Exacte, és així mateix com vos dic.
Molt bé, doncs bona nit, gràcies Sergi Andreu i Sònia Olear i bona tornada demà.
Gràcies.
Adéu,
abans del partit de l'Espanyol, el Madrid ha jugat, el Bernabéu contra el Sevilla ha guanyat 4-2 sense gaire problemes. No sé si heu pogut seguir el partit, però vaja, en mitja hora guanyava 3-0 sense gaire història, eh? Ningú no vol destacar res especialment del partit del Madrid.
Bé, a mi la primera part trobo que el Madrid ha fet una molt bona primera part, però és veritat que el partit se li ha posat de cara perquè a la primera rematada hi ha fet gol. El món de la rematada.
Ara en parlarem, del món de la rematada, la del Barça. El Madrid s'ha posat per davant del Barça a la Lliga, l'Atlètic de Madrid és líder, amb un punt més que el Madrid, i 3 punts més que el Barça, que a més és que té un partit més que els altres dos. Acabem l'any i com situaríeu les opcions del Barça, del Madrid i de l'Atlètic de Madrid per guanyar la Lliga aquesta temporada? Barça primer, segon, tercer... Va, començaré jo i així us dono temps a pensar una mica. Per mi el Barça és el candidat amb més opcions de guanyar la Lliga, número 1, aquestes alçades, no gaire per davant del Madrid, segon, i l'Atlètic de Madrid el col·loco tercer, d'acord? Uri.
Madrid, Atlètic, Barça.
El tercer, el Barça, eh?
Sí.
Sònia.
Jo poso el Madrid primer, segon el Barça i tercer l'Atlètic de Madrid.
Costa.
Igual.
I Ricard.
Està molt igualat, eh? Vull dir que no sabria fer-ho per percentatges perquè crec que els tres tenen moltes opcions. Però, vaja, si...
Bé, els pots posar per igual, eh? O sigui...
Doncs els poso per igual, els tres, jo.
33,3% per cadascun. Està bé, perquè la veritat és que el Barça ara va per darrere la puntuació i passava mal moment, però a mi em sembla que és l'equip que més bon futbol ha practicat en aquesta primera volta.
El que passa que, per exemple, el Madrid, tinc la sensació que no necessita practicar bon futbol per guanyar, perquè efectivament en aquesta primera volta no hem vist un Madrid de grans dies, i tot i així ja va per davant.
Dos punts.
Encara no, eh?
Del Barça sí, però el líder no.
Sí, del Barça, sí. Bé, sí, clar, però...
Clar, tu com que l'Atlètic de Madrid l'exclous...
No en compto.
Jo l'Atlètic de Madrid ja us vaig avisar que... Però en principi n'hi ha un per davant.
A la jornada 30 miraré on està l'Atlètic de Madrid i veuré si el començo a comptar.
Home, però vull dir que no el pots escloure ara de cop, pobre, que està jugant.
Bé, l'he posat tercer.
Jo sí que l'excloc, l'Atlètic de Madrid. Em sembla que és un equip sense cap mena d'ambició. Ahir em va cridar moltíssim l'atenció amb 1-1 quan el que podia passar al final era una evidència que el Barça es descobriria i que la tindries. Simeone com una esperitat. 5-4-1, 5-4-1.
Sí, sí. No, i demanava
és
que
impossible...
tardés
o el servir. Barça i el Madrid se'n van de vacances al març, o és impossible que un equip
amb aquest nivell d'ambició... Està guanyant uns quants partits d'aquesta manera, eh?
Sí, sí,
ara el repassarem amb l'Àlex del Mas, perquè sembla mentida.
L'Àlex de Madrid, amb Xolo Simeone a la banqueta, no ha sigut mai ambiciós, però amb 14 anys, amb 13, ha guanyat 2 lligues. Sí, sí, pot ser que caigui una tercera algun dia.
Però...
Jo estic amb la Sònia que el millor nivell del Barça aquest any és infinitament millor que el millor nivell de l'Atlètic de Madrid i el Madrid. Però això que jo soc molt de números i penso, si el Madrid i l'Atlètic guanyen aquest partit pendent, tu comences, has de fer una segona volta i has de superar per 5 punts i per 6 punts els dos equips. Mm-hmm. O sigui, que el Barça guanyi la Lliga,
punts i 6,
ho ha de fer...
Ahir tenia aquesta conversa amb el Costa, però 5 punts i 6 amb 19 partits,
sí,
tu que ets de números...
No, vol dir que tu has de fer molt bé i que no punxi un equip, que no que punxin dos.
Els has de guanyar els dos al Metropolitano i al
Montjuïc. Tu que ets de números, guanyant el Metropolitano i el Madrid a casa només han de punxar una vegada, eh?
No queden tan lluny.
Una vegada més que el Barça, ho veus molt difícil, que el Madrid i l'Atlètic punxin una vegada més a més de l'enfrontament directe.
Sí, però tu ja estàs donant per fer que guanyes l'enfrontament directe.
No, dic a més de l'enfrontament directe, o sigui, te l'incloc. Enfrontament directe més una punxada... El Madrid i l'Atlètic de Madrid a 19 partits amb tota la Champions pel mig, sí, clar, tu veus difícil que el Barça ho faci.
Si guanyes l'enfrontament directe, ja redueixes a 2 i 3 punts, clar, és molt més factible.
Ah, però
has de guanyar l'enfrontament directe.
És que si parléssim de 7 punts i 9, jo t'entendria, us entendria amb 3 partits de marge, perquè ja entenc, però és que està tot molt igualat. Primer, el Madrid ha de guanyar el partit que li queda pendent i l'Atlètic de Madrid també,
sí, clar,
primer.
Sí.
Però ja us el regalo, base, eh? Sí, sí. Us el regalo, aquest. O sigui, us el regalo. Són 2 partits en 19, amb un enfrontament directe amb cadascú. Jo veig que, clar, si estem parlant així, al mes de març ja, 6 punts, ja donem la Lliga. Som al desembre.
Jo no dic que estigui perduda. Jo dic que és difícil fer una segona volta amb 5 punts més que un equip i 6 més que l'altre.
Si jugues la majoria de partits com vas jugar i contra l'Atlètic de Madrid, tens força opcions de guanyar la Lliga.
Clar,
i si no la guanyes, tampoc és cap drama.
Però que aquesta és la clau. És que...
Això és veritat, però
això és un altre
punts,
tema.
Tio, jo no sé.
És que
però,
ningú està dient que sigui un drama no guanyar-la.
El Barça ha de fer una segona volta millor que la primera per guanyar aquesta Lliga.
Per què? No ho entenc,
home,
això.
Perquè la
part final de la primera volta a nivell de números és nefasta. Si és que
la part primera a nivell de números és espectacular.
Però per què doneu per fet que l'Atlètic de Madrid i el Madrid faran una segona volta tan bona? No ho entenc.
Tan bona no. La
home,
faran
sí, tan bona,
com a mínim
perquè...
igual que han fet la primera, no?
No se sap.
Però per què?
Home, perquè
no,
el Madrid
no
està malament en aquesta primera volta.
O sigui, el Barça ha acabat amb 38 punts. Vols dir que són pocs, no?
Són 76.
Vols dir que...
Sí, mira, l'any passat el Barça, al final de la primera volta, tenia 3 punts més que ara, però és que el Madrid en tenia 48 de punts. Per tant, això et demostra que és que el Madrid no ha estat gaire bé.
Però què et demostra que el que estarà el Madrid millor que el que ha estat? No ho entenc. O sigui,
necessita millorar el seu joc per estar millor, saps?
Com?
El Madrid no necessita... Si tu em dius, tu creus que jugarà el Madrid molt millor del que ha jugat en aquesta primera volta? Doncs probablement no.
O sigui, tu creus que el Madrid farà més de 43 punts la segona volta?
El que no crec és que el Barça
que la farà millor, no?
Jo no estic bastant segur.
La farà mínimament igual.
Val, doncs apuntem-ho això.
Jo que el Madrid serà millor la segona volta que la primera, no en tinc cap mena de dubte.
No, farà més punts. No parlem de millor, perquè la Sònia diu que no cal ser millor. O sigui, que farà més punts la segona que la primera. Perquè és que a vegades
és que
jugar bé no va en relació
al
resultat.
No?
Estem parlant de números.
Bé, ja ho veurem. Això és avançar-nos al futur i ningú no pensava que després del 0-4 al Bernabéu la situació a la classificació del Barça seria l'actual.
Inimaginable.
O sigui que marxarem un moment i quan tornem, un minut, mirarem de trobar coses positives. Avui estic positiu. De la derrota del Barça contra l'Atlètic de Madrid i us explicarem el motiu perquè Hansi Flick ahir sí va sortir a la roda de premsa posterior a la derrota i no ho havia fet uns dies abans contra el Leganés. És una mica curiós.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. Somebody else.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Tenir la raó o ser feliç. Em costa meditar. Enamora't de tu. Sigues la pau que vols veure al món.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
L'optimista neix o es fa, perquè quan parlem clar espantem els altres. Què vol dir exactament treballar-se-la a la parella? No té sentit queixar-se.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge a partir de les 12 de la nit.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
el 98.266, 9, 8, 2, 6, 6 de la sèrie 22.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Dos quarts de 12 tocats, això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ara regalarem dues coses, el llibre del Fran Domènech sobre les estrelles de la història del Barça i la tassa del 125è aniversari del Barça, és el tió del Club de la Mitjanit. Si voleu alguna d'aquestes dues coses, tassa o llibre, heu d'anar trucant al 93-201-7474, 93-201-7474, haureu de respondre i encertar una pregunta, però no. Serà fàcil, ja veureu. Som amb l'Oriol Domènech, la Sònia Germà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, també hi ha el Roger Arbosà, ara vindrà més gent, Àlex Almas, per exemple. Ara us explicarem per què va sortir ahir a fer roda de premsa Hansi Flick. I l'escoltarem, que va ser molt interessant. A veure, ahir el Barça va perdre el que per mi possiblement ha estat el partit més complet de la temporada. El partit va ser molt bo, des del primer minut fins a l'últim, pràcticament, d'aquells que fas moltes coses bé i acabes perdent, doncs perquè no encertes a la rematada i el rival t'enganxa i et vacuna. Veu quedar més contents o més enrabiats després del partit d'ahir, de la situació que ja ha generat el Barça les últimes jornades, Uri?
Com enrabiats per com queda la classificació, que això ja ho he explicat abans, que per mi és preocupant, i perquè tu quedes enrabiat sempre que és un partit que ets molt superior al rival, que l'has de guanyar bé i que sobre el perds al darrer minut. O sigui, pots quedar satisfet, però pesa molt més l'enrabiada final.
Mm-hmm. Espera un moment. Jordi!
Hola, bona nit.
Truques des de Barcelona, oi?
Sí.
I què prefereixes, la tassa del 125è aniversari del Barça o el llibre del Fran Domènech, el company de la tarda de Catalunya Ràdio, sobre les estrelles de la història del Barça?
Avui la tassa.
Doncs has de respondre una pregunta, que és la següent. Quin gol va ser el més votat entre els tertulians del Club de la Mitjanit quan van buscar els nostres gols preferits dels 125 anys del Barça? Quin gol marcat a Londres el 20 de maig de 1992 va ser el més votat entre els tertulians del Club de la Mitjanit? Jordi.
Em tocava Vaquero, la para Stoikov i xuta Koeman.
Molt bé. Tocarà Stoikov, parlarà Vaquero i picarà Koeman, el gol de Wembley. Doncs Jordi, la tassa és teva. D'acord? Ara t'agafem les dades i te l'enviem, te la fem arribar.
Perfecte, moltes gràcies.
Gràcies,
salut i ràdio.
Moltes gràcies, Jordi. I ara ens queda per repartir el llibre del Fran Domènech. Albert.
Hola, bona nit.
Des d'on truques, Albert?
Del barri de Sants.
Del barri de Sants de Barcelona, molt bé. T'he de fer una pregunta, l'has d'encertar. Ja veus que l'anterior no era molt exigent. De quin davanter argentí de nom Gabriel Omar vam sortejar una samarreta de la Fiorentina aquí al Club de la Mitjanit? Fiorentina dels anys 90, cortesia de l'Oriol Domènech. Argentí, Gabriel Omar, Fiorentina, anys 90, davanter.
Això, jo, anys 90, davanter, argentí, Gabriel Omar, cultura futbolística, a part del, si em treus del Barça...
Vinga, va, doncs et pregunto, quants partits seguits ha perdut el Barça de Lliga a casa?
Quants partits? Tres.
Tres, molt bé. Doncs el llibre del Fran Domènech és per tu. Albert, era Batistuta, eh? El davanter argentí.
Era Batistuta, sí.
Clar.
Val, però clar, és que estem treus del Barça i m'atabalo.
Està a punt de fitxar pel Barça, Batistuta. Dues o tres vegades ens ha explicat l'Oriol Domènech.
Això sí que em sona. Batigol, no li deia
Batigol? Batigol, Albert.
Ai, que sí.
Molt bé.
Sí,
això, doncs t'agafem les dades i el llibre del Fran Domènech és per tu, d'acord?
Gràcies i bon any a tu. Bones festes i bon any a tothom.
Bones festes i bon any.
Adéu, bona nit.
A veure, us està preguntant si veu quedar més contents o enrabiats després del partit i la derrota contra l'Atlètic de Madrid. Sònia?
Home, sí, és que és difícil. Jo vaig acabar molt satisfeta amb el joc i enrabiada per, òbviament, un partit que segurament 9 de cada 10 l'has de guanyar.
Costa?
A mi, en general, em podia la satisfacció pel que estava veient i fins i tot, ja ho vaig dir ahir, pel fet que amb 1-1, que després d'haver remat 95 minuts, no haver aconseguit el segon, dir, doncs, escolta, no perdem ara el punt. A mi em va agradar que el Barça acabés a l'àrea rival, fins i tot equivocant-se com s'equivoca en l'intent d'atac i en la transició defensiva. A mi em va agradar molt, però clar... Ahir la nit, avui és una altra cosa, eh? Avui ho veig d'una altra manera, però ahir la nit és molt difícil que et pugui més la satisfacció pel joc que una derrota que fa molt mal.
A tu et podia ahir a la nit, Ricard, més la satisfacció pel que havies vist que
sí,
no pas
sí.
L'efecte resultat.
Sí, sí, és que jo crec que quan diem enrabiat una cosa és la frustració de sí. Perdre un partit com aquest i una altra cosa és com la decepció, no? L'empipada. A mi em podia, em pot i em podia i em podrà clarament la felicitat del joc. Jo estic molt content de com acaba el Barça l'any, molt content. O sigui, per mi el resultat sempre està sobrevalorat, sobretot quan estem parlant d'una Lliga 38 jornades. Fixa't que està tan sobrevalorat que, com deia ahir el Costa, i estic d'acord, i ara ho explicava, el Barça sacrifica l'empat. És que el Barça ha perdut 5 partits que són més que l'Atlètic de Madrid, el Madrid, l'Atlètic Club, el Villarreal, els mateixos que Betis i Osasuna, però com ha empatat tan poc, és a dalt. Per tant, que l'equip sigui valent i perdi partits, l'empat penalitza més que la derrota. I aleshores el que volia dir, que una mica en la coherència de l'Oriol, jo com que no estic gens preocupat pels 5-6 punts, jo crec que és una distància absolutament assumible al mes de desembre, només ho puc llegir en positiu el que vam viure ahir, malgrat la frustració, perquè a ningú li agrada perdre o no guanyar un partit com el d'ahir. Però com aquests en viurem molts, n'hem viscut molts i els continuarem vivint, perquè el resultat no el controlarem i perquè a vegades passen, hi ha accidents que formen part de l'univers de la rematada i de l'encert, que a vegades condiciona gairebé sempre els partits.
Trobeu algun partit més complet que el d'ahir en aquesta temporada, la primera de Hansi Flick al Barça?
De memòria, no. Jo crec, jo com a mínim aquest el posaria entre els millors. No sé si me'n deixo algun, perquè aquest era un rival de pell dura i, per tant, per mi de les grans victòries del Barça contra els equips grossos, el millor partit és el d'ahir.
És que és en la que ha estat més superior amb diferència. Vull dir, fins i tot el Bernabéu, que en fas 4, però no ets tan superior de l'1 al 90, per descomptat contra el Bayern, que va ser un marcador molt, molt ampli pel que va ser el partit. A Dortmund vas guanyar justet i la primera part... La primera part de Dortmund a mi em va agradar molt, la segona no tant, però és que ahir és un partit complet de dalt a baix. Vaja, jo gairebé us diria que si ara no se m'han oblidat cap, me'l quedo.
Però és que és curiós, perquè els tres partits que ara acaba de citar el Costa, Madrid, Bayern o Borussia Dortmund, són partits que durant molts minuts estan allà a la veta, que pot caure d'un costat o d'un altre.
Ahir no,
en canvi, el d'ahir... És teu des del principi fins al final, exceptuant aquells pràcticament dos moments en què, no et diria et desconnectes, però tens dues errades que t'acaben costant el partit perquè tu no havies encertat tampoc prèviament cara a la porteria.
Hem de parlar de Pedri, el seu partit ahir contra l'Atlètic de Madrid és dels millors que ha fet amb el Barça. Segurament som davant la versió de Pedri de més nivell des que va arribar al Barça l'any 2020, i aquesta temporada no és la primera vegada que parlem d'aquesta manera de Pedri. Atenció, dades de l'escàner de la TDT del Bernat Coll sobre Pedri. Ahir va córrer, és que ara parlarem de quilòmetres i metres recorreguts i esforç, que no és on més ha de brillar Pedri. Però vaja, les dades del Bernat Coll són les següents. Ahir va recórrer 13 quilòmetres i mig. 13 quilòmetres i mig. És el jugador que més quilòmetres recorre per partit a la Lliga, en el seu promig. I no s'està lesionant, que també és molt important. A més, està dirigint l'equip com un líder. Ahir va exercir de líder absolut. Els detalls tècnics de Pedri són màgics i està fent gols. Ahir, per exemple, en va fer un Roger. Roger Arbus, has mirat dades golejadores de Pedri. Quants gols ha fet aquesta temporada?
N'ha fet 4. Els 4 a la Lliga són els mateixos que la temporada passada, que en va fer 4 i està lesionat. És a dir, que porta els mateixos que la temporada passada al final. La seva temporada amb més gols és la 22-23, l'anterior.
És la que el Barça guanya la Lliga.
La Lliga i la Supercopa, que en fa 7. L'anterior en fa 5.
Set en totes les competicions.
Sí.
I ara en du 4, eh?
Ara en du 4, que són 4 a la Lliga.
4 a la Lliga.
I la primera en fa 4, també.
Que va camí d'igualar o potser superar el seu millor registre golejador, tot i que ell no és un migcampista amb gol, amb molta arribada, però vaja, el gol d'ahir és un golarro. Ara mateix trobeu algun migcampista a la Lliga o al futbol europeu, en els partits de Champions que podeu seguir, que estigui al nivell de Pedri?
Home, perquè venim de fer d'un gran partit de Pedri,
sí.
Però en línies generals...
La temporada és bona, Uri.
Sí, no, però en línies generals et podria dir el de les migcampistes que estan al seu nivell.
Com?
Musiala, Bellingham, Odegaard.
Jo afegiria els dos del Liverpool, Gravenberg i McAllister, que estan fent un temporadot.
És veritat. Però bé,
bueno, i avui Szoboszlai també ha fet un partit al camp del Tottenham, que han guanyat 3-6.
Sí, però Szoboszlai i Musiala, que és veritat,
són més puntes,
són més mitges puntes, no? I Pedri està jugant ara com de migcampista...
organitzador de l'equip.
Sí, organitzador,
és,
no?
En aquest paper a mi em costa trobar-ne un. És veritat que ara estem mesurant 3 mesos, però jo estic d'acord, el partit d'ahir és una autèntica meravella. Jo, per dir que és el millor partit que li he vist a Pedri.
Sí, sí, sí. A veure què em pensa el Dalmas.
Quan tots en l'aire, com quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge.
Dalmas, com vas?
Molt bé, bona nit.
Tu mires molt futbol, trobes algun migcampista, ja n'hem citat alguns, els dos del Liverpool estan fent una temporada increïble.
Sí.
Però a nivell de Pedri?
Dominem el futbol que ens deixa el ritme de la vida, això per començar. I després jo et diria que no. Coincideixo amb els noms que hem donat, sobretot el de Musiala, que està amb gran temporada, els dos del Liverpool, etcètera, etcètera. Però és que jo crec que Pedri té un extra, i és que està fent dos rols diferents en funció del que necessita el Barça, no? És a dir, ahir li vam veure un rol més total, altres dies li hem vist un rol més de mitja punta, altres dies més a la base, i crec que no n'hi ha cap a Europa que ho faci tan bé i que pugui jugar aquest doble rol.
Per tu, Àlex, ahir el Barça va jugar tan bé com em sembla alguns altres?
Sí, per mi va jugar molt bé. Jo no ho comparteixo, no el posaria com el millor,
no?
Perquè per mi la finalització és un aspecte molt important del joc, que no podem obviar, i ahir el Barça no està gens bé en la finalització, tota la resta ho fa bé, però juga molt bé. És a dir, jo si hagués de posar una nota, per mi és un notable alt, amb l'asterisc aquest. És a dir, dels 4 punts cardinals amb els quals jo acostumo a mesurar el joc del Barça, que és la sortida de pilota, la pressió, l'atac posicional i la finalització, jo crec que en 3 d'elles vam veure un Barça molt, molt, molt millorat. O sigui, que és un partit de notable alt, i no li dono l'excel·lent perquè l'última part crec que és decisiva en el futbol.
Que havia de fer a mitja punta i a tu et va agradar força.
A mi em va agradar el pla de partit de Flick, sí, em va agradar. Després parlarem de com va situar les peces, però a mi em va agradar. Crec que va intentar suplir la falta de desequilibri sense Lamine amb una pressió extraordinària, i el Barça està espectacular en la pressió. Això sí que coincideixo que probablement és el dia que millor pressiona de tota la temporada. Ofega totalment l'Atlético de Madrid i crec que Gavi va ajudar molt en això. Crec que és, segons les dades del laboratori, són 6 recuperacions directes i moltíssimes d'indirectes, i per mi és un jugador que en el carril central pressiona de meravella i és el jugador que més bé s'activa en la postpèrdua de tota la Lliga.
De tota la Lliga. Sí, clar, i el Barça, la primera part, va ofegar l'Atlètic de Madrid, no sortien. Sí. I això dius que en bona part, en gran mesura, és per la presència de Gavi en aquesta zona central, eh?
Per mi sí, perquè ell, a diferència d'Olmo, Olmo té molt més talent entre línies, no? Però no és tan enèrgic en aquesta pressió, Gavi, a més, et juga fàcil, no et perd tantes pilotes, ahir només em va perdre dues, li dona més continuïtat al joc i sobretot els salts de pressió és que és molt bo, molt eficient i molt resolutiu.
Rafinha va jugar a la dreta en el lloc de Lamine Yamal, està ocupant l'extrem dret els dies que últimament està ocupant aquesta posició els dies que no pot jugar Lamine Yamal. A tu no t'acaba de fer del pes del tot, oi?
A veure, més que no m'acaba de fer el pes, m'agrada bastant més a l'esquerra. Mm. Per mi és el seu lloc. És a dir, una de les coses, una de les petites coses que jo crec que el Barça podia haver fet millor ahir era l'amplitud. Crec que no en va tenir prou. En va tenir, però no prou. I va desaprofitar bastant els laterals. Però vaja, en gran part és per això. Perquè ahir el Barça va jugar amb dos extrems a cama canviada, diguéssim, no? En Fermín amb tendència a anar cap a dins i amb Rafinha a la dreta. Per què Rafinha m'agrada més a l'esquerra? O no m'agrada tant a la dreta, perquè quan va a la dreta sempre us he parlat jo de l'amplitud real, no? De cas de ser una amenaça. I Rafinha, quan rep a la dreta, tothom sap que anirà cap a dins, sigui amb centrada, sigui amb...
Ahir va anar cap a fora en dues o tres ocasions que després li costa carregar la cama dreta per fer la centrada.
Correcte, la primera part se'n va dues
va
cap a fora.
Va marxar de galant.
Sí, però ja es veu que no sortirà res de productiu. Això és una, l'amplitud. I l'altre és perquè Rafinha, que per mi és boníssim en una cosa determinada, que és trencant a l'espai tant per timing com per velocitat, com per insistència, com per lectura dels espais, i que sempre les tindrà, sigui a la dreta o a l'esquerra, quan juga a la dreta, les finalitzacions li agafen a cama dolenta, a cama no hàbil, i ahir vam veure, en té tres, hi ha la que pica, que allà podríem dir que és una presa de decisions, però les altres dues és perquè li queda la cama dreta, se li va el control o se li va la finalització.
A tu, Ricard, sí que et sembla la millor alternativa, Rafinha a la dreta quan no pot jugar a la Minya Mal, oi?
Per mi sí, jo crec que no és la seva millor posició, en això coincideixo amb l'Àlex, però crec que no hi ha cap altra alternativa millor que la de Rafinha a la banda dreta, sobretot perquè tots els moviments diagonals cap a dintre, ell no necessita tampoc tenir trajectòries gaire llargues per filtrar una passada, per posar una centrada tensa, és a dir, té molts recursos gràcies al seu impacte de pilota. Pot trencar l'espai igual, i és veritat que la sortida a punt feble doncs li costa finalitzar, però és que l'un contra una hi va superar galant, no és fàcil en espais reduïts, en espais més amplis encara és millor, tot i que crec que interpreta millor la posició a l'esquerra. Crec que no hi ha cap altre jugador al Barça millor per substituir la Minya Mal a la dreta. Per cert, que sobre el que deia ara l'Àlex, ahir Simeone a la roda de premsa va parlar sobre el pla de partit de Flick i va dir que la primera part els va costar molt perquè els va sorprendre, perquè el Barça normalment juga amb el quadrat dintre i que ahir va jugar amb dos extrems oberts. És que
sí,
l'amplitud d'ahir...
Fermín va donar molta amplitud.
Ferran a la segona part gairebé no va participar perquè el van lligar a la banda, perquè no el deixaven anar cap a dintre. I que va haver de corregir-ho, això, Simeone, perquè es trobava que no s'ho esperava, i que aleshores els salts dels jugadors del mig camp no estaven relacionats amb el que ells havien treballat, perquè el Barça tenia molta amplitud i, per tant, dintre trobava molts espais amb els tres migcampistes. I em va cridar l'atenció perquè és veritat que ahir vam veure una amplitud diferent, sobretot a l'esquerra, del que normalment el Barça de Flick havia tingut, que és que sempre tenia aquest Fermín o Ferran, els tenia gairebé en aquest quadrat que deia Simeone.
Mm-hmm. Ara resoldrem el tema de la roda de premsa de Hansi Flick. Va estar molt bé Flick ahir a la roda de premsa.
Hoy es Navidad, qué felicidad, vamos a cenar toda la familia y maldición.
Però abans, el Raül Urgales, com cada diumenge aquí al Club de la Mitjanit, ens presenta una cançó. Quina ha tocat avui?
ja ho veus que venen festes, ve Nadal, sí. He agafat un dels meus clàssics que m'encanta, que és Villancico para mi cuñado Fernando de Love of Lesbian.
Love of... A ti t'agraden molt?
M'agraden molt, m'agraden sobretot aquesta etapa d'ells, que encara, aquí encara no eren, començaven a ser coneguts, però no tant, i aquest disc, de fet, és una meravella.
Tu què faries amb Manolo González, Raúl?
Li dedicaria un torró solidari per ell, perquè déu-n'hi-do l'equipet que té i ell prou feina té amb
tu ets pro Manolo, eh?
Soc bastant pro Manolo, però sí que hem arribat a un punt que estic una mica en la línia de Torque, que toca sacsejar una mica i potser fer el canvi, però clar, quin canvi.
Ja. A veure, parlant d'entrenadors, Hansi Flick ahir, després de la derrota, va aparèixer, diria que gairebé per sorpresa, a la sala de premsa després de la derrota contra l'Atlètic de Madrid, i va estar molt bé.
Ho agafem com a exemple el dia d'avui i el traslladarem a l'any que ve. Treballarem dur. No ens hem rendit, evidentment. És una gran frustració abans de la pausa de Nadal, però tornarem amb força, entrenarem amb totes les nostres forces i penso que l'equip també demostrarà que pot marcar més que no pas el contrincant.
Atenció a l'explicació oficial del perquè Hansi Flick sí va parlar ahir després de perdre contra l'Atlètic de Madrid i no va aparèixer després de la derrota de diumenge passat contra el Leganés. L'explicació és perquè la sanció de dos partits s'acaba just en el moment del final del segon partit. O sigui, ja no estava sancionat. Aquesta és l'explicació oficial, segurament també va tenir a veure que volgués fer un pas endavant i reivindicar el seu equip i sobretot els seus jugadors. Us va agradar, Flick? A tu, Ricard, et va agradar, eh? O sigui, et vas quedar amb ganes a la TDT de comentar-ho.
Sí, em va agradar perquè jo crec que va reforçar les conviccions que anem pel bon camí des del punt de vista futbolístic. No em va agradar tant els dies dels pecats, entre cometes, d'alguns partits perduts, però ahir sí, i crec que està bé tenir un entrenador que no es queda, diríem, amb el resultat. Em va agradar la seva autocrítica sobre la gestió de les seves emocions a la banqueta, que ho havia passat molt malament, perquè és que no ha pogut ajudar l'equip com hauria volgut, és a dir, es fa corresponsable de les dues derrotes perquè no ha pogut estar prop dels seus jugadors. Jo crec que era el que tocava i el que, des del meu punt de vista, agraeixo, com em va agradar aquell dia que va dir: si no guanyem la Lliga, haurem crescut un any, haurem madurat un any i ho tornarem a intentar la pròxima. I jo crec que això el Barça ho necessita, no encadenar-se a l'èxit esportiu.
A la resta també us va reconfortar el missatge de Hansi Flick?
A mi em va reconfortar més el pla de partit que venia després d'uns quants dies en què jo trobava que estava tan malament l'equip al camp com ell decidint des de fora, i crec que ahir va fer una classe magistral. El discurs de després m'està molt bé, però no em sembla especialment rellevant.
A mi és que encara estic impactada amb l'explicació oficial que quan acaba el partit acaba la sanció, però si ningú no els obliga, és a dir, ell pot parlar després del primer partit, si vol, també. És a dir, és en el seu cap que acaba la sanció, no?
Bé, no ho sé, o sigui, ahir parla perquè un cop xiu al final del partit ja no està sancionat i ha de sortir. A mi el dia de Leganés em va faltar Hansi Flick a la sala.
Si hagués volgut, que hagués pogut parlar del Leganés.
Home, i tant, però és que normalment els entrenadors sancionats parlen.
I sense saber-ho, molt possiblement ahir va parlar perquè és conscient que hauria d'haver parlat contra el Leganés.
És possible.
Pot ser.
És possible. Sí, abans de tancar els temes relacionats amb el Barça, ahir es va fer l'assemblea extraordinària per aprovar el nou contracte amb Nike. La va seguir el Roger Bosar. Roger, sense problemes, van salvar el contracte de Nike.
Sí, gairebé 90% de compromissaris van votar que sí.
I es va confirmar que hi ha un intermediari per aquesta operació, que hi ha hagut un intermediari per tancar aquesta operació, Darren Dane. Ho va confirmar el mateix Joan Laporta de l'Assemblea,
sí,
oi que sí?
Sí, ho va dir ell.
I ho va defensar perquè necessitaven una figura per refer les relacions amb Nike. Estaven molt malmeses, gairebé trencades. Atenció, la comissió de Darren Dane, això es va dir a l'Assemblea, sí, és del 2,9%. Sí. 2,9 sobre 1.700 milions, que és l'acord que el Barça ha tancat amb Nike per 14 anys. Aquesta xifra no és oficial, no és pública, però sí que ha transcendit.
La sabem.
Això et dona una comissió de gairebé 50 milions d'euros. No hi arriba per molt poc. 50 milions d'euros, suposo que distribuïts en 14 anys, però vaja, ja voldria jo que distribuïssin 50 milions d'euros en 14 anys, que toca una bona part. I la part que ha de pagar el Barça d'aquesta comissió és
l'1,65%. Això també es va dir en l'assemblea públicament.
La resta Nike.
Suposarien 28 milions d'euros en 14 anys. A veure, Nike i el Barça treballen junts des de l'any 1998. El Barça té un departament de màrqueting que està batent rècords d'ingressos per aquest aspecte els últims anys. Cada any, més ingressos de màrqueting. Tenint en compte la situació econòmica del Barça i les dificultats amb el fair play, que ja veurem si s'inscriuen, Ricard, a Dani Olmo,
sí,
negociar una comissió de gairebé 50 milions. Bé, el Barça en paga 28. És molt sorprenent, molt. O sigui, estarem atents a xifra.
Per no dir que escandalós.
A mi...
I a més, la justificació aquesta de que era per refer els ponts amb Nike no s'agafa per enlloc des del moment de que abans que es trenquessin els ponts amb Nike, de Rendell també estava a les converses amb Puma. La pregunta és què pintava Darren Dane a les compreses amb Puma quan Puma es va interessar pel Barça sense la necessitat que aparegués Darren Dane. Darren Dane apareix després perquè algú del Barça diu escolta, tu ves a les reunions amb Puma.
Recordem que és el mateix intermediari, és la mateixa persona que va cobrar una comissió per l'acord amb Spotify. Aquest tio és un mestre. El seu pare era director general del...
És el fill de l'Arsenal.
Sí, no? I era el representant d'Henry i de Cesc Fàbregas, oi que sí?
Sí, sí.
Em sap molt greu, però és absolutament incomprensible que aparegui una comissió en una operació amb algú que és el teu proveïdor de fa 1.000 anys.
Sí, sí.
I sobretot la xifra.
Sí, sí.
És que la xifra és molt elevada. Segurament el percentatge entra dins del que és habitual que cobrin mediadors, intermediaris en les operacions. El que passa és que el volum final és tan bèstia. 1.700 milions, 50 quilos.
50 quilos, és que no quilos. Cobra ni un futbolista.
Exacte. Bé, clar, en 14 anys sí, però déu-n'hi-do.
Jo, igual que un dia André Curi va acabar dins de la secretaria tècnica del Barça, perquè com que li pagàvem comissions, doncs valia més tenir-lo treballant pel club, jo crec que aquest és el camí de renda incap del departament comercial i ens estalviem pasta.
Sí, sí, vaja, diria que hi ha responsables executius d'aquest departament que fan molt bé la seva feina. Perquè
sí,
és que, si no,
sí,
no
sabessin... La secretaria tècnica també n'hi devia haver en aquell moment, però és que jo bueno, és igual. Com ha dit la Sònia, m'hi adhereixo, és incomprensible.
Tenim un minut per parlar del Girona, que va guanyar 3-0 a Montilivi el Valladolid. Acaba bé l'any i trenca una ratxa de 6 partits sense guanyar. I el 2025 el tindrà per gaudir de dos partits de la Champions, que no serviran per res a nivell de classificació, i centrar-se en la Lliga. És 8è, el Girona, amb els mateixos punts que el 7è, i no té tan lluny la zona d'Europa League. Acaba Europa el Girona, Uri?
Sí.
Sí, Sònia.
Sí.
Costa.
Jo vaig dir que ho veia difícil i ara diré que sí.
Ricard?
Sí, sí.
Àlex Dalmas, no diràs tu que no?
Sí, Europa League, et diré.
Jo diré Conference, que acaba 7è. D'acord? En 2 minuts i mig són les 12. Aquesta és l'última edició d'aquest 2024 del Club de la Mitjanit. La veritat és que m'ho he passat superbé tot l'any fent-ho. Amb l'Oriol Domènech, gràcies, Uri.
A tu.
Amb la Sònia Gelmà. Fins demà, Sònia.
Bona nit.
Bona nit, bona nit. Amb el Jordi Costa. Fins demà, Jordi. Que tu,
fins demà.
Demà sí treballes, eh?
Sí, demà
treballem.
Sí.
Ricard, demà parlem.
Molt bé.
Eh? I Àlex Dalmas, com sempre, moltes gràcies.
Un plaer, m'ho he passat molt bé.
Tanquem. Tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge, sempre amb Mishima, avui amb la forma d'un sentit, i agrair la feina a l'equip que ha fet possible el programa, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, l'Andrea Martínez i el Xavi Clemente al control central. I el Roger Arbusà, el Sergi Andreu, la Sònia Olear i el Francesc Ripoll a la redacció. I el record especial d'avui, que és l'últim de l'any, és per a la Maria Àngels. Truca a la Maria Àngels. La Maria Àngels és una de les mestres de l'escola Lourdes que aquests dies podran descansar una mica de cuidar les nostres criatures i de vegades diu ella que escolta el Club de la Mitjanit. I la Margot, la meva filla petita, l'estima moltíssim, amb bogeria. Per a ella i per a tot el col·lectiu de mestres de totes les escoles del país, un record i, sobretot, un agraïment molt especial. Aquests dies, molts ens adonarem realment del mèrit que teniu. Us deixem amb el butlletí de notícies de les 12, després ve l'ofici de viure amb el Gaspar Hernández. Bona nit, que passeu molt bones festes, porteu-vos bé i passeu-ho millor.